Infovespre.
Bona tarda, és dimecres 10 d'octubre. Obrim l'Infovespre amb una bona notícia i que omple d'orgull els treballadors d'aquesta casa. La Generalitat ha atorgat a l'Ajuntament de Calella la concessió definitiva per la prestació del servei de radiodifusió en FM, que fins ara estava en situació provisional. D'aquesta manera es regularitza de forma definitiva Ràdio Calella Televisió, un dels mitjans de comunicació de gans del panorama audiovisual català. Aquesta i altres qüestions tractarem a l'informatiu d'avui, que fan possible Jordi Terme. Bona tarda.
Bona tarda.
Ell també als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Després de conèixer l'anunci de la Generalitat, repassarem la història de Ràdio Calella Televisió, que va sorgir de la unió de Ràdio Calella i Calella Televisió. Més coses, passos subterranis inundats i la riera cap Aspre baixant d'ample és l'estampa que ha deixat a Calella l'episodi de tempestes d'aquestes últimes hores. La precipitació acumulada ronda els 42,8 litres per metre quadrat.
Malgrat la pluja que va caure de forma insistent a la nit, els operaris de Gestaigua van seguir treballant al carrer per reparar el trencament de la canonada que hi ha a la cruïlla dels carrers Indústria i Sant Antoni i que va deixar sense subministrament els abonats del sector. Albert Torrent, tinent d'alcaldia de Serveis Públics, ha confirmat que de nit es va restablir el servei i que abans del cap de setmana ja serà reparat l'esvoranc que es va obrir.
Després que l'Institut Bisbe Sivilla hagi impulsat el programa de tutoria entre iguals, hem volgut conèixer com funciona aquest projecte a altres centres educatius de la zona.
Li preguntarem a Elvira Borrell, inspectora d'Educació de Calella de Canet.
El local social de la CUP, La Morra, acull aquesta hora una xerrada sobre el dret a morir dignament, un tema que el partit Copaire va portar al ple municipal, on es va provar que l'administració local facilitaria informació sobre el testament vital.
La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya ha explicat que el seu objectiu és trencar amb el tabú de la mort i fer pedagogia sobre la importància de prendre decisions de contribuir que el procés de la mort sigui més serè i adequat als nostres valors.
I aquest divendres s'estrena al Teatre Orfeó Burundanga, una obra escrita per Jordi Galceran que interpretarà la companyia calellenca Joventut Artística.
En parlem amb Assumpció Hortet, directora de l'obra.
El govern de la Generalitat ha atorgat la concessió definitiva a l'Ajuntament de Calella per la prestació del servei de radiodifusió en FM. Fins ara, el consistori disposava d'una concessió provisional amb la qual Ràdio Calella Televisió emetia des de l'any 1999. Després d'obtenir l'autorització per part del Ministeri d'Indústria, la Generalitat de Catalunya ha informat avui que s'ha donat la concessió definitiva un cop s'ha pogut demostrar que compleix els tràmits administratius i tècnics i superar la corresponent inspecció.
Ràdio Calella va néixer l'any 1981 i Calella Televisió l'any 1983. Els dos mitjans locals es van unir administrativament l'any 2003. Calella Televisió va finalitzar les seves emissions en analògic l'any 2008, entrant a formar part del Consorci Teledigital del Maresme Nord. El 23 d'abril de 2010 es va obrir M2 Televisió, un canal que emetia a través de la TDT la programació de les diverses televisions locals de l'Alt Maresme. M2 Televisió va tancar dos anys després degut al cost inassumible que comportava el seu manteniment. Calella Televisió va tornar a sorgir el 23 d'abril de 2012 a través d'internet. A la pàgina web de calellatv.cat es podien veure notícies i programes a la carta. A nivell de continguts, els dos mitjans es comencen a ajuntar l'any 2010, acabant la seva fusió el 2016 amb la unificació de les dues redaccions. D'aquesta manera segueix Ràdio Calella Televisió, tal com es coneix i funciona a dia d'avui.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Passos inundats i avinguda important d'aigua a la riera cap Aspre per la tempesta són les afectacions habituals a Calella com a conseqüència de la pluja intensa de les últimes hores. Segons informa el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, a Pineda de Mar, on hi ha l'estació més pròxima a la ciutat, s'han recollit 42,8 litres d'aigua des de les 7 de la tarda d'ahir i fins les 10 del matí d'avui dimecres. A Canet de Mar és on s'ha registrat l'acumulació més important, en total 96 litres per metre quadrat. A banda de provocar la inundació de passos subterranis i que la riera cap Aspre baixés d'ample i amb força encara a mig matí, la pluja va fer laguits als operaris de Gestaigua que van estar treballant fins ben entrada la matinada per restablir el subministrament a la zona del carrer Indústria amb Sant Antoni. En aquesta cruïlla es va produir el trencament d'una canonada de la xarxa de subministrament d'aigua potable provocant un esvoranc en el paviment.
El tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que el pas de vehicles de gran tonatge pels treballs de renovació de l'asfaltat que s'ha fet al carrer contigu podria ser la causa.
En principi estava ja fora de l'àmbit, però pot ser que pel pes de la maquinària, com es va recollir la maquinària que estava asfaltant, pot ser que pel pes o per la maniobra dels camions hagués patat. No tenim la prova, però clar, la sospita ja és perquè és molt pròxim a l'àmbit. Que a més és una canonada d'aigua que no passa gaire fonda, passa molt superficial, només a 45 centímetres del sol i a més és de fibroceguera, una canonada de fibrociment que és molt rígida, ara ja tot el que es va posant és polietilè.
Torrent ha posat de relleu que els operaris de la companyia d'aigua van estar treballant, malgrat la pluja, per resoldre la incidència el més aviat possible i minimitzar l'afectació als usuaris.
Gestaigua va estar treballant tot i la pluja que hi va haver i moments que van haver de parar perquè la intensitat ho feia impossible, però la nit, bastant avançada la nit, ja es va poder restablir el servei. No era un número d'abonats molt gran, però perquè amb vàlvules es pot anar sectoritzant, però vull dir, de totes maneres, el que no té aigua no té gaire consol, que siguin molts o pocs, i per això vam estar treballant fins que es va poder restablir.
El trencament de la canonada i la força de l'aigua que sortia ha obert un esvoranc a l'asfalt de la Cruïlla entre Indústria i Sant Antoni, que continua tallada al trànsit. Aquest és el motiu dels problemes de mobilitat que s'ha produït aquest matí a l'hora d'entrada de les escoles. Si la pluja ho permet, ha dit el tinent d'alcaldia de Serveis Públics, amb la major brevetat possible s'iniciaran els treballs per tapar el forat i asfaltar de nou la Cruïlla. La previsió és que recuperi la normalitat aquest mateix cap de setmana.
L'afectació és força gran, amb la pluja no ens ajuda gens. Intentarem demà poder-hi donar solució al llarg de tot el dia perquè el divendres i el cap de setmana quedi el trànsit restablert a tota la zona. Perquè a més avui ens ha plogut just a l'entrada als col·legis, que és el pitjor que ens pot passar en quant a mobilitat, perquè hi ha molta gent a peu amb paraigues, molta gent que normalment va a peu, llavors utilitza el vehicle. Teníem tancada aquesta Cruïlla i havien donat altres talls de carrers justament avui, que s'han mirat de posposar almenys fins després de l'entrada als col·legis, perquè si és una obra i ha llogat maquinària pesant o han de dur cubes de formigó, tampoc els hi pots anul·lar d'una hora per l'altra, però han mirat de fer una mica de macramé, diguéssim, i mirar d'encaixar-ho tot.
El Servei Meteorològic del Consell Comarcal de la Maresma la dona per tancar l'episodi de pluges intenses al nord de la comarca. Encara es podrien registrar més precipitacions fins a la nit d'avui dimecres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Institut Bisbe Sivilla és el primer centre educatiu calellenc que ha engegat el programa TEI, Tutoria entre Iguals, un programa que intenta resoldre conflictes entre els propis alumnes, on els alumnes de tercer d'ESO gestionen els conflictes i ajuden els alumnes de primer. Hem volgut saber com funciona aquest programa a diverses escoles on ja s'aplica a la nostra zona, a Catalunya, i per això en vam parlar amb la inspectora de la zona, amb la inspectora d'Educació de Calella i de Canet. Escoltem l'entrevista.
S'ha fet l'entrega de diplomes de nomenament del programa TEI, el programa de tutoria entre iguals, que intenta solucionar possibles conflictes entre alumnes de primer, però que el tutoritzen alumnes de tercer d'ESO. I tenim aquí a la inspectora d'Educació de Calella i de Canet, Elvira Borrell. Bon dia.
Bon dia.
Aquest programa ja s'aplica a altres centres educatius d'altres ciutats, de Catalunya, de l'Estat espanyol. Ha pogut comprovar com funcionen altres centres?
La comprovació l'he fet sobretot a partir de les valoracions que fan el professorat i els alumnes de cursos més baixos i cursos més alts que hi participen. I realment els resultats i les percepcions d'uns i altres són molt bones. Per què? Perquè aquest programa bàsicament és un programa que vol transmetre valors. Aquests valors es transmeten visquent-los i no únicament a través del que és les classes del professorat, sinó les vivències entre alumnes. Per això sempre es fa amb dos cursos de nivells diferents, un nivell maixet i un nivell més alt. Aquí a Calella, l'Institut Bisbe Sivilla ha començat aquest programa amb alumnes de primer i de tercer, però altres municipis, com per exemple Canet, que vostè em preguntava si ho coneixia, doncs ho fan centres de primària també, i ho fan entre alumnes d'un cicle i d'un altre. I val a dir, repeteixo, que les valoracions de l'alumne i del mateix professorat també són molt positives.
Actualment és un programa voluntari, els alumnes que han volgut i han pogut participar. Aquestes bones valoracions poden portar a que sigui un programa obligatori, que tots els alumnes participin?
Aquest programa per als centres és voluntari, també. Per tant, els primers que han de manifestar la voluntat és els centres. I després, els centres, segurament, abans de voler aplicar el programa, en parlen amb les famílies i amb els alumnes. I quan els alumnes manifesten aquesta bona disposició, doncs el centre ho tira endavant. En concret, l'Institut Bisbe Sevilla ens deia la coordinadora pedagògica que el 90% dels alumnes de tercer han mostrat la seva voluntat de participar-hi. El Departament d'Ensenyament el que sol fer amb aquests programes és facilitar que els centres que ho vulguin fer doncs ho facin, oferir-lo a través de les diferents xarxes formatives. Però en principi es deixa a l'autonomia de cada centre i l'equip de professors, famílies i alumnes que ho facin. No s'obliga, sinó que es busca la voluntat perquè sigui més eficaç, perquè tot allò que hem demanat, que hem triat, que ens hem posat d'acord per fer-ho, segur que ho farem amb més motivació que si és una escola, una cosa que ens ve obligada. Però hem de facilitar les eines, la formació del professorat, els materials, les activitats, això sí que ho ha de fer el departament, facilitar amb recursos.
Aquest és el primer any que s'implantarà aquest programa a TEI, però sí que s'està ja fent en els tres centres educatius de secundària de Calella la campanya Aquí Prou Bullying. Per tant, una mica es mostra la importància de tots aquests tipus de projectes que ajudin a la integració i evitar aquesta lacra, podem dir, social, que és el bullying, l'assetjament escolar.
Vostè ha dit molt bé que aquest programa el que pretén és ser preventiu, evitar que aquestes situacions es donin. Val? I és cert que tots els centres de Calella han participat en aquest programa d'Aquí Prou Bullying. I un dels programes que s'ofereix dintre d'aquest context més ampli d'Aquí Prou Bullying és la tutoria entre iguals. Però és cert que també els altres centres de Calella estan fent activitats de prevenció per evitar que aquestes accions es donin.
Tenint en compte que està avui aquí, no volem deixar passar l'oportunitat de conèixer si tots els centres educatius de Calella segueixen, compleixen tots els requisits, totes les normes que s'imposen des del Departament d'Ensenyament, tant a nivell de programa com a nivell de professorat o d'instal·lacions. Es compleixen tots els tipus de requisits?
En relació a la convivència, el departament ha demanat a tots els centres públics i concertats, val, que dintre de la seva autonomia, per al primer trimestre del 2020, tingui aprovat un projecte de convivència. Aquest projecte de convivència l'elabora el centre i l'aprova el Consell Escolar. En el Consell Escolar hi són representats tots els sectors, professorat, famílies, alumnes, personal d'administració i serveis i ajuntament. I per tant, tots em consta en els plans anuals que estem revisant els inspectors aquest primer trimestre, doncs que tots els centres han posat dins dels objectius del seu pla anual avançar en aquests projectes de convivència a través de diferents programes.
Doncs Elvira Borrell, inspectora d'Educació de Calella i Canet, moltíssimes gràcies.
I gràcies a vosaltres per cobrir i ser sensibles a aquesta activitat tan interessant del jovent de Calella.
I continuarem amatents també a veure com evoluciona i quina és la valoració final que es fa des del centre educatiu, des de l'Institut Bisbe Sevilla, sobre aquest programa de tutoria entre iguals.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquesta tarda s'ha fet al Casal Popular La Morra una xerrada sobre el dret a morir dignament. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, Isabel Alonso, ha participat a aquest acte que encara a hores d'ara s'està fent al local del carrer Sant Josep. La xerrada es produeix tan sols dos dies després que l'Ajuntament de Calella i a instàncies de la CUP hagi donat suport als objectius de l'entitat que també reclama la despenalització de l'eutanàsia. En una entrevista, Alonso ha explicat en què consisteix i com s'ha de formalitzar el document de voluntats anticipades, conegut com a testament vital.
El document de voluntats anticipades està disponible als centres d'atenció primària de la xarxa de salut pública de Catalunya. Les seves treballadores socials són les que normalment s'encarreguen d'apropar-los a la ciutadania. Aquest document és legal des de l'any 2000 a Catalunya i el que s'hi fa constar preval a l'hora de prescriure tractaments mèdics o farmacològics quan el pacient no pot expressar-se i decidir per si mateix.
Sempre que una persona es pugui expressar, estigui conscient, serà ella la que hagi de signar el que es diu el consentiment informat. Però deixem aquest document per si hem perdut la consciència o hem perdut el cap. Diguem-ne, ara hi ha moltes malalties degeneratives com l'Alzheimer, la demència senil. Llavors, deixem en aquest document pensat i dit el que volem, els tractaments que volem o els que no volem. Normalment es diu que volem no patir, que volem tots els tractaments que hi hagi pel dolor, inclús si aquests esforcen la nostra vida, i normalment diem que en situació ja d'irreversibilitat i de pèrdua d'autonomia no volem tractament.
L'Ajuntament de Calella, amb l'aprovació de la moció dilluns en sessió plenària, també s'ha compromès a que l'administració local faciliti informació sobre el testament vital. D'altra banda, aquest es pot trobar en línia a la pàgina web de l'associació Dret a Morir Dignament o al portal del Departament de Salut.
Diu la presidenta de l'associació que l'objectiu és trencar amb el tabú de la mort i fer pedagogia sobre la importància de prendre decisions per contribuir a que el procés de mort sigui més serè i adequat als nostres valors. Amb tot, recalca Alonso que cal registrar-lo perquè arribi a la institució sanitària i tingui valor legal.
Una vegada fet el document, per exemple, si vaig a la notaria, el notari o la notària ja s'encarreguen de registrar-lo al Departament de Salut. Hi ha un registre general de documents de voluntats anticipades al Departament de Salut, que físicament està a la maternitat, a l'Esports, a Barcelona, al barri de l'Esports, que és on està el Departament de Salut. I en aquest registre queda registrat o bé perquè el registre el notari, o si jo decideixo fer el document per mi mateix davant de tres testimonis, m'he d'encarregar jo de registrar-lo. També a l'Associació Dret a Morir Dignament ens encarreguem de facilitar a les persones associades aquest registre, com de gestoria. Però és molt fàcil perquè es registra en qualsevol oficina de l'administració pública que tingui registre d'entrada i aquesta oficina és l'encarregada d'enviar-lo al Departament de Salut.
Dret a morir dignament també promou un canvi legislatiu per despenalitzar l'eutanàsia a l'estat espanyol. El Codi Penal actual castiga el fet d'ajudar a morir a les persones malaltes que ho demanen de forma reiterada.
Bèlgica, Holanda i Luxemburg tenen despenalitzada l'eutanàsia i l'ajuda mèdica a morir a través del suïcidi mèdicament assistit. A Suïssa no està penalitzat ajudar una persona a morir si aquesta ho demana i està malalta, i la resta dels països europeus no tenim aquesta possibilitat. Llavors tenim una opinió de la ciutadania absolutament favorable a la despenalització. A l'estat espanyol estem al 84% de les persones que contesten que sí, que són favorables a la despenalització de l'eutanàsia.
Alonso adverteix que la penalització de l'eutanàsia a l'estat espanyol l'aboca a les persones que volen morir dignament o a la clandestinitat o a l'exili.
Canviem de qüestió. Argentona tindrà la primera llista unitària independentista del país. La CUP, actualment el govern i qui té l'alcaldia, vol presentar-se de forma conjunta amb Esquerra Republicana, Iniciativa i el PDeCAT, i per això estan treballant en una llista conjunta per les pròximes municipals del maig del 2019. Ho ha avançat el Tot Mataró. L'objectiu comú és desenvolupar les polítiques municipals i ajudar a aconseguir la República Catalana.
Els grups s'han compromès a publicitar l'acord de confeccionar la llista unitària, sobiranista i republicana, convidant a membres de la societat civil que se sentin interpel·lats a afegir-se a la llista.
Fem una petita pausa per la publicitat i tornem amb tota l'actualitat cultural.
Comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.
radiocalella.cat.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt. Durant 4 generacions oferint materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93-769-06-34. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
Cantinflas i Grouchos, el sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, camarero! Trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia: ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflesgrouchoscalella.com. Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Ens trobareu molt a prop del pàrquing del mercat. Gratuït de 2 a 4 i a partir de les 8.
Què és per tu ser voluntari?
Per mi és dedicar part del meu temps a les persones ingressades, a les seves famílies, i així millorar la seva qualitat de vida.
Aquesta és la Teresa. Fa 2 anys que és voluntària d'hospital. Disposes de temps lliure i t'agradaria ajudar els altres? Col·labora amb els projectes de voluntariat de les associacions vinculades als centres de salut de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Escriu-nos un correu a voluntariat@salutms.cat.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallellatv.
7:51 minuts, la companyia calellenca Joventut Artística estrena aquest divendres al Teatre Orfeó l'obra Burundanga. En podem parlar amb la directora de l'obra, amb Assumpció Hortet. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest divendres arriba aquí a Calella al Teatre Orfeó aquesta obra, Burundanga. Què ens pots explicar una miqueta d'aquesta obra?
Burundanga és una obra que, per passar una bona estona, el títol, bueno, no sé, la gent que si coneixen el món de les drogues, la burundanga és una droga que es veu que ara s'utilitza molt, que és la droga de la veritat. O sigui, els que se la prenen els hi poden fer el que vulguin, però després no es recorden de res. I això a les discoteques es veu que s'utilitza, bueno, en fi. Bueno, doncs, en relació a això, han fet en Jordi Galzeran, que és l'autor, ha fet aquesta comèdia, i tot i ser un títol que, o sigui, ser uns temes com és la droga i el terrorisme, que són una mica conflictius, doncs ha sabut trobar-ho, jugar-ho de manera que és una obra còmica i, bueno, es produeixen unes situacions molt, molt còmiques, vaja, en l'obra. I és això, és una noia, que és una comèdia romàntica, i és una noia que està embarassada i llavors ella no sap si avortar o no, perquè depèn del que sent el nòvio per ella. Ella vol saber si el nòvio l'estima o no, per avortar o no. I amb això, llavors, esclar, decideixen doncs, posar-li la burundanga per saber la veritat, no? I a partir d'aquí, doncs, les coses comencen a complicar i entre això, doncs, s'hi barregen uns terroristes, unes etarres, que surten pel mig de la situació i a partir d'aquí es produeixen unes situacions que provoquen aquest riure. I llavors, és una comèdia que és molt dels nostres temps, pels temes que tracta, no?, dels problemes socials. I el vocabulari també és molt actual, és molt, molt del jovent d'avui dia, hi ha paraulotes de les que utilitzen el jovent, i clar, és el que dic tu, i això hi ha el terrorisme, vaja. I llavors tocar el tema aquest de la droga i el terrorisme és dur, però fer-ho amb tacte, buscant-li el sentit de l'humor, no és una lectura política, sinó que és buscar la manera de riure'ns de coses que precisament no fan cap gràcia, i aquí està la gràcia. I bueno, i això, doncs, realment estic molt contenta dels actors que tinc.
Perquè l'interpreten, sobretot, la part més jove, oi, de
la companyia?
La part
més jove de la companyia, sí, exacte. Són des de 16 anys fins a 20 i pocs. I són 5. I llavors hi ha la de noies, hi ha dues, que és la Caral Borja, l'Esther Boquer, llavors com els nois són en Marc Comerma, en Nil Pera i en Pau Feliu. I tots molt, molt, m'encanta, perquè han posat molt d'interès en tot, i és una obra que no és fàcil a nivell d'interpretació, perquè ja et dic, hi ha obres que l'obra en si ja fa gràcia la frase, però aquesta obra no fa gràcia la frase en si, sinó com la interpreta l'actor, i això ha sigut de treballar molt, i encara hi posen, encara poden treballar només, vull dir, però han tingut molt d'interès, tot i que aquest jovent d'avui dia estan molt ocupats, fan moltes altres coses i estudien i no es poden assajar les hores que es voldria, però estan donant el 100% i ja dic, sortirà fantàsticament bé, perquè és molt dinàmica, és una obra molt bam, 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 bam. i ells ho saben fer bé. Vull dir que jo crec que disfrutaran el públic.
Aquesta obra s'estrenarà aquest divendres 12, un dia de festa, per tant, cap impediment per poder anar. I a més també hi haurà dos dies, per si aquest divendres no es pot anar, també hi haurà el diumenge 14 i el dia 28.
I el 28 també. I si després veiem que la cosa ens demanen a Hollywood i tot, doncs ja farem temporada. Des de les, a dos quarts de set és a l'hora de representacions. Doncs això.
Tota la gent que...
a venir-ho a veure, perquè són un jovent que valen la pena de veure l'esforç que estan fent amb aquesta obra i la interpretació, i la força que hi porten i l'energia. Vull dir que està molt bé.
Tota la gent que hi vulgui anar...
Ells mateixos sorprenen cada dia.
Tota la gent que hi vulgui anar, com pot adquirir les entrades?
Bé, doncs els diumenges... d'una a dues, crec que és així, penso, no sé, si posen per internet també suposo que hi haurà el programa de Burundanga i Buran, els diumenges d'una a dues, i llavors a les tardes, a la tarda de la representació, mitja hora abans.
Perfecte, doncs...
Llavors, el diumenge el mateix de la representació, vull dir,
sí.
D'una a dues, i a la tarda abans de l'obra. Vull dir que...
Doncs tothom llavors, que
no
vulgui... Ja ho sap, que pot anar a veure aquesta obra, aquesta comèdia romàntica portada potser una mica a l'extrem, oi?
Exacte, és així.
Doncs qui vulgui ja ho sap que pot anar a veure Burundanga aquest divendres dia 12, també altres oportunitats, el diumenge 14 i també el proper dia 28, un altre diumenge d'aquí dues setmanes. Assumpció Hortet, directora d'aquesta obra Burundanga, moltíssimes gràcies.
Molt bé, vosaltres, vinga, adéu-siau, bona tarda. Adéu.
El Centre Especial de Treball de la Fundació El Maresme és una de les tres candidates, o és una de les candidates al Premi Fagem a la trajectòria empresarial i opta juntament amb el setmanari Capgròs, el CEO del Maresme i el grup de sabateries Pell Tolrà de Mataró. Els guanyadors de la novena edició del certamen es desvetllaran en el transcurs de la 11a nit de l'empresariat del Maresme el 18 d'octubre.
Durant l'acte, la Fagem, la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, farà també l'entrega de les mencions al jove empresari i a la dona empresària.
Net i Polit us ofereix el temps.
Abans de conèixer la previsió meteorològica, acomiadem el nostre company Jordi Terme. Moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I ara sí, hora de conèixer què ens separa el temps de cara a les properes hores amb Clara Brusset, del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, comencem aquesta informació encara fent un recull resum del que ha donat de si aquesta perturbació que ens ha afectat entre dimarts i dimecres. I ho fem inicialment amb aquest mapa que estima la precipitació acumulada entre dimarts i fins dimecres a les 12 del matí. Destaquem aquests màxims del nord-est, sobretot aquests 80 mil·límetres de Puigsesolles, aquí caldria afegir encara la precipitació de la tarda, i per altra banda aquest màxim del Camp de Tarragona. Destaquen aquests 136 mil·límetres de Tarragona o aquests, per exemple, 113 de Constantí. Precipitacions, per tant, extenses, molt abundants i també intenses. Una conseqüència d'aquestes precipitacions d'aquest riu Ter, el seu pas per Roda de Ter, que baixava ben ple d'aigua. De cara a demà, una situació molt més tranquil·la. Estarem a l'espera d'un sistema frontal que ens creuarà al final del dia, i el que notarem al matí doncs serà aquest augment de núvols de tipus alt i prim, en conjunt amb ambient assolellat. Per altra banda, també hi podrà haver alguns núvols baixos cap a punts del prelitoral sud o fins i tot a la Costa Daurada, sense més conseqüència, amb una temperatura mínima que baixarà de manera lleugera. De cara a la tarda, a poc a poc, aquest sistema frontal s'anirà aproximant, creixeran també algunes nuvolades a punts de muntanya i núvols especialment més compactes cap al nord-oest i al final del dia, on esperem que comencin a aparèixer les primeres precipitacions, però serien de caràcter feble, amb una temperatura màxima que pujarà de manera lleugera. I de cara ja a les properes jornades, divendres un temps molt més tranquil, assolellat, a tot estirar amb aquests núvols costaners, i dissabte estarem a l'espera d'una nova perturbació de cara a diumenge, i el que notarem serà un augment de núvols, sobretot al final del dia i a l'oest del país. I diumenge, el que dèiem, nova perturbació que podrà deixar precipitacions extenses, intenses, i també portarà un nou descens de la temperatura. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I acabem l'infovespre d'avui dimecres. La farmàcia de guàrdia per aquesta nit serà la farmàcia Mir, situada a l'Avinguda Hispanitat número 27 de Poblenou. Nosaltres ho deixem aquí, que passin molt bon vespre.